Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Pere Gallifa.
Torna la vacunació amb AstraZeneca després de l'aval de l'Agència Europea del Medicament. I ho farà també per les persones més grans de 55 anys i fins als 65. Una notícia que coincideix amb l'exposició per part de la Generalitat del seu pla de vacunació per arribar al 70% de la població. S'activarà quan hi hagi prou vacunes disponibles i comptarà amb la pista coberta d'atletisme de Sabadell com un dels grans espais per dur a terme la campanya a la regió metropolitana nord. Tot seguit repassarem en quin estat es troba la vacunació a Sabadell, segons les àrees bàsiques de salut, i escoltarem la doctora Marta Navarro, directora del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, que alerta que l'augment de casos dels últims dies ens estarien indicant que entrem a la quarta onada del virus. Ho va dir ahir al programa Connectats.
La nostra previsió és que la setmana que ve doncs tindrem més casos ingressats. Estem veient, sempre hi ha un decalatge entre el número de casos positius que veiem a la població amb els casos positius que ens arriben a l'hospital, que són els que, no, més greus, i després, per últim, sempre hi ha com la tercera, el tercer impacte sobre les unitats de crítics. Hi ha com uns 8 o 12 dies, no, entre què passa una cosa i nosaltres rebem l'impacte d'aquest augment.
També analitzarem l'impacte del virus a les escoles sabadellenques, que continua creixent per segona setmana consecutiva.
Titulars.
Més enllà de la pandèmia, el govern municipal vol tenir enllestit el Pla Local de Joventut a finals d'any. Pau Durant, bon dia.
Bon dia, Pere. De moment s'està treballant per detectar les necessitats dels joves de la ciutat després d'un any en pandèmia i amb el punt de mira posat en el mercat laboral. També es farà un procés participatiu que inclourà enquestes a peu de carrer. Ho explica la tinenta d'alcaldessa de Participació, Marta Morell.
Farem una enquesta a més de 600 joves. En aquesta enquesta el que volem realment és saber en primera persona, una enquesta a peu de carrer, que realment ens diguin els joves quines són realment les seves necessitats i què els preocupa. Jo crec que aquesta és una bona iniciativa que hem pres aquest any com a ajuntament, perquè és la manera no més real de saber quines són les problemàtiques dels joves.
L'Ajuntament vol portar el document al ple municipal de novembre i que estigui vigent fins al 2025.
I aquest cap de setmana, concert de Cork Drums and Organs al Museu d'Art.
Per presentar el seu primer disc, una altra excepció. Es tracta d'un duet de sabadellencs, Oriol Casas i Joan Sobrevals, que toquen la bateria i l'orgue Hammond, uns instruments molt especials que han recuperat de les dècades dels 60 i 70, com ha explicat el programa Al Matí, entre el seu repertori, música rocksteady, rhythm and blues o Latin soul.
I en esports, l'Hotel Suís d'avui girarà entre el Lugo Sabadell i la piscina de Can Llong.
Allà ha arrencat ara 2:15 el partit de tornada de l'Eurocup de waterpolo masculí natació Sabadell OSC Budapest. A més, si està duent a terme el Campionat d'Espanya Open de Natació. A banda d'aquest punt informatiu, també escoltarem les declaracions del migcampista arlequinat Adri Cuevas, que acaba de parlar en roda de premsa.
Us ampliem aquestes i altres notícies en la pròxima mitja hora amb Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Abans, cop d'ull als serveis. Migdia primaveral, avui a la ciutat, 20 graus, el cel radiant. En Xevi Soler ens explica què ens espera per les pròximes hores. Molt bon dia.
Bon dia, comencem avui aquesta jornada amb una temperatura que ha pujat respecte a la d'ahir, però tot i això encara mantenim un ambient fred. Per exemple, a Malgrat de Mar tenim 6 graus o bé a Castellbisbal en tenim 5. S'espera que aquesta temperatura pugi ràpidament i de cara al migdia tinguem un ambient molt suau, amb una temperatura màxima que ben bé podrà pujar entre els 21 i 22 graus. A més, ha de fer sol bona part del dia, tant al matí com a la tarda, i de cara a demà continuarem parlant de molta estabilitat amb tan sols alguns intervals de núvols baixos, sobretot de cara al final del dia a punts costaners. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Analitzem també l'estat del transport públic des del Transmet. Javi Torres, molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Bon dia, Javi. Pel que fa a l'estat del trànsit, hi ha retencions destacades arran d'aquesta volta ciclista a Catalunya, però en tots els casos lluny de la nostra ciutat. Les carreteres que ens queden més a prop ara mateix circulen sense complicacions. Passen 5 minuts i mig de 2:15. Entrem en matèria.
La notícia del dia.
Avui es reprèn la vacunació amb el fàrmac d'AstraZeneca arreu de l'Estat i es fa sense el topall dels 55 anys com a edat màxima per rebre la vacuna. A partir d'ara també la podran rebre els ciutadans de fins a 65 anys. La directora del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital de Sabadell, Marta Navarro, confia en la seguretat del vaccí desenvolupat a Oxford. En parlava al programa Connectats que emet Ràdio Sabadell.
L'assaig clínic es va fer fins a una edat, jo penso per intentar accelerar al màxim tot el procés del que era de la legalització de la vacuna, però no sembla que hi hagi d'haver-hi cap problema en ampliar aquesta franja d'edat fins a una edat superior o fins i tot probablement més amunt. Jo ho veig totalment raonable i aconsellable de fer, donat que és una vacuna que té les seves característiques de com s'ha d'administrar, és més fàcil que poder d'altres que disposem. Per tant, totalment a favor amb aquesta mesura que han propulsat des del Departament de Salut.
La represa de la vacunació coincideix amb la notícia que la pista coberta d'atletisme, Sant Oleguer, serà un dels 6 grans espais de vacunació que la Generalitat prepararà per vacunar de forma massiva tota la població.
Exactament, ho va anunciar ahir la consellera de Salut en funcions, Alba Vergés.
Com seran la Fira de Barcelona, la Fira de Cornellà, la pista de Sabadell, el pavelló 11 de setembre de Lleida, un espai pendent de concretar en el Camp de Tarragona i el Palau Firal de Girona.
L'objectiu de la Generalitat és comptar també amb més de 400 centres d'atenció primària, 50 espais de mitjana capacitat i 9.000 professionals, tot plegat per arribar a subministrar 500.000 dosis cada setmana. Segons la conselleria, tot està a punt i només falta que arribin els vaccins.
En aquest context, a Sabadell hi ha 18.674 persones vacunades amb la primera dosi d'alguna de les vacunes contra la Covid-19 i 10.235 ja tenen també la segona dosi, segons diu el Departament de Salut. Ara bé, la seva distribució és desigual segons l'àrea bàsica de salut. Repassem en el següent informe l'estat de la vacunació en les diferents zones de la ciutat. Ens ho expliquen la Karen Madrid i el Pau Duran.
Bàsica de Salut, que té un percentatge més alt de persones vacunades amb la primera i la segona dosi.
Del total de la població, un 11,84% ja ha rebut la primera punxada d'alguns dels vaccins que hi ha al mercat. Pel que fa a la segona dosi, ja l'han rebut un 6,38% de la població del centre. A més, també és la zona on hi ha més persones vacunades en xifres generals, 4.032 amb la primera dosi i 2.173 també amb la segona.
Completen el pòdium de vacunació la zona de Sant Oleguer i la Creu Alta.
En el primer cas han rebut una punxada 2.200 persones, el que representa un 10,39% de la població de Sant Oleguer. Pel que fa a la segona inoculació, l'han rebut 1.227 persones, un 5,79%. En el cas de la Creu Alta, amb una dosi hi ha 2.167 persones i amb totes 2.175. Són un 8,8% i un 4,77% del total de tallarets.
Pel que fa a la resta d'àrees bàsiques de salut, les més avançades són Can Rull, Gràcia Marinals i la Concòrdia.
En canvi, les que porten un ritme més baix de vacunació són la Serra, Can Uriac i la zona nord de Menys a Més. En el cas de la Serra, també és l'àrea que presenta un nombre més baix de persones vacunades en xifres absolutes. 566 persones han rebut la primera dosi i 352 són les que han completat el procés d'immunització.
Altres dades curioses que recull el Biocom de l'UPC, el percentatge d'homes i dones que han rebut la vacuna i el nombre de persones que l'han rebutjat.
Sobre aquesta última dada, totes les àrees estan al voltant del 0,3% de la població rebutjant de rebre una vacuna. Puja el 0,34 a Gràcia Marinals i baixa el 0,17 a la zona nord. Pel que fa a la discriminació per sexes, el resum és que les dones han rebut 2 de cada 3 vacunes que s'han posat a la ciutat. Una explicació és que s'ha prioritzat immunitzar la gent gran i les dones són les que tenen una esperança de vida més elevada.
Tot plegat mentre Sabadell ha sumat una setantena de nous positius de Covid-19 en les últimes 24 hores i ara els casos confirmats des de l'inici de la pandèmia s'eleven als 16.254. El ritme de contagi segueix accelerant-se, la qual cosa podria traduir-se en un augment dels ingressos per coronavirus al taulí en els pròxims dies. Si més no, aquest és el pronòstic de la doctora Marta Navarro, directora del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital de Sabadell.
Ara estem veient doncs, que a nivell poblacional el percentatge de positius està en un augment i això doncs, ja estem veient com el número de casos aquests últims dies que ens arriben a l'hospital ja estan en un augment i segurament doncs, la nostra previsió és que la setmana que ve doncs, patirem les conseqüències i si s'acaba aquí doncs, ja estarà bé.
La situació, Pau, es complica dia rere dia.
Així és, posem-hi xifres. A Sabadell el risc de rebrot ja és de 387 punts, 16 més que ahir, mentre que la velocitat de contagi continua creixent i ja s'enfila a l'1,46. A més, la incidència acumulada a 14 dies ha pujat als 261 casos per cada 100.000 habitants en les últimes 24 hores, quan també s'ha confirmat una nova mort, que situa la xifra total en les 523 des del mes de març passat. Per tot plegat, Navarro considera que ja estem immersos en la quarta onada de la pandèmia.
Em fa la impressió de que ja estem començant aquesta quarta onada perquè des del moment en què es frena aquest descens que anàvem doncs, no, cap a disminució del número de casos d'ingressos a les plantes d'hospitalització, baix nombre d'ingressos a les UCIs, i això es frena i una altra vegada tornem a anar de pujada, doncs, veient les dades poblacionals, doncs segurament ja estem començant aquesta quarta onada.
Davant d'un escenari que no pinta massa bé a les portes de la Setmana Santa, la directora del Servei de Malalties Infeccioses del Taulip fa una crida a la responsabilitat de la població i demana reduir les interaccions socials.
I torna a empitjorar la incidència del coronavirus a les escoles sabadellenques per segona setmana consecutiva. Actualment hi ha 41 grups confinats de 27 centres educatius diferents. També s'han registrat 917 persones en aïllament i els casos positius en els últims 10 dies s'enfilen als 82. S'accelera el nombre de classes afectades pel coronavirus.
Ara hi ha 41 grups amb algun positiu de Covid-19, mentre que fa 7 dies n'hi havia 25 i fa 2 setmanes 14.
També es disparen les persones confinades.
La xifra s'enfila avui fins als 917, mentre que dimecres passat era de 628. Això vol dir que ha augmentat un 46%.
Tot plegat com a possible conseqüència del creixement de la incidència dels últims 10 dies.
S'han declarat 82 positius de coronavirus en aquest període, el doble que la setmana passada.
El centre amb més grups confinats és l'escola La Romànica de les Termes, amb 6 classes tancades i 68 persones en aïllament. Però si ens fixem en els alumnes i el personal afectat, la primera és l'Institut Escola Industrial, amb 93 persones confinades i 3 grups aïllats.
Els centres amb més afectació els últims 10 dies són l'escola Miquel Carreras a Can Uriac i la Tauler Vinyes al centre, amb 9 casos positius.
I al conjunt del país els grups confinats són 792.
Que representen un augment de 61 classes des de fa una setmana. Hi ha 19.061 persones confinades i s'han declarat 1.686 infectats en els últims 10 dies. Només hi ha una escola tancada, la Llar d'Infants d'Alvern, al municipi de Subirats, a l'Alt Penedès.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Tanquem la carpeta de la pandèmia. L'Ajuntament disposarà d'un pla de joventut amb polítiques previstes fins al 2025 a finals d'aquest any. L'administració local ha començat a treballar en la diagnosi de les necessitats d'aquest col·lectiu, especialment després de l'impacte de la pandèmia del coronavirus. Tot seguit s'iniciarà un procés participatiu que inclourà com a novetat una enquesta a peu de carrer realitzada entre 600 joves. L'objectiu és conèixer de primera mà les seves demandes.
L'Ajuntament ha decidit prorrogar un any més el pla vigent fins al desembre del 2021 per poder treballar en un document adaptat a les necessitats dels joves, algunes de les que s'hauran de tenir en compte, segons la tinenta del l'alcaldessa de Participació, Marta Morell, són les d'emancipació i entrada al mercat laboral.
Doncs ara tenen més dificultats per la seva emancipació. Ja teníem dades, no?, a finals del 2020, que era d'un 18,6, un any enrere també era del 22, i ja si anem al 2007 estàvem amb dades del 33%. I també és veritat que als joves i a les joves ens ha afectat especialment també la nostra entrada en el mercat laboral. Ja segons l'EPA ja ens deia, no?, que les persones de majors de 29 anys, en aquest cas, ja s'havia produït amb un 3,3%. 7%, però si ens centrem en el col·lectiu jove, aquesta dada augmenta en un 7,7%.
També ha canviat el model d'oci i s'hauran de tenir en compte les diferències entre joves de diferents barris. Per posar accions en aquesta línia sobre el paper, l'Ajuntament hi destinarà part dels 25.000 euros per joventut aportats per la Diputació de Barcelona. El diputat delegat de Joventut de la Diputació, Javier Silva, assegura que fer un pla de zero en el moment actual és més important que mai.
L'hem viscut tot, no? Un any d'impàs, un any de diferent, i per tant doncs ara la situació ha canviat molt, la situació del jovent, sempre el jovent molt afectat per totes les crisis que tenim, el col·lectiu segurament més afectat i una vegada més ho és, doncs podem tenir doncs aquesta nova visió i aquesta nova situació per fer aquesta planificació.
La previsió de l'Ajuntament és redactar el pla de cara al mes d'octubre perquè pugui passar pel ple al novembre.
El Tallaret busca avaladors per cobrir 180.000 euros. Després que el ple municipal concedís definitivament l'annex de Cal Balsac al Casal Popular de la Creu Alta, ara cerca noves adhesions per fer possible el projecte. El membre del Tallaret, Didac Jiménez, diu al programa El Cafè que l'entitat que els deixarà els diners els demana aquesta fórmula.
Nosaltres ja hem de donar unes obres a dintre de l'edifici de Can Balsac per tal de rehabilitar l'interior. I des de la cooperativa de crèdit COP57 ens demanen uns avals mancomunats per, diguem-ne, per poder avalar tota aquesta quantitat de diners que se'ns prestarà. Aquests avals són uns avals que les persones poden omplir, és un document que no han de portar diners, sinó que és simplement un document en el que firmen i donen suport al projecte i diuen que en cas de fallida d'aquest respondrien per la part avalada.
La seva intenció és renovar els avalistes que ja ho van ser l'any 2016 amb l'antiga concessió.
Llavors van poder cobrir 90.000 euros. Els 180.000 que demanen s'hauran de retornar els pròxims 14 anys. Arribar a aquesta quantitat no és condició necessària per començar les obres, però sí que a llarg termini cal tenir coberta la quantitat. A més, també estan potenciant la campanya de persones sòcies.
La campanya de sòcies, que el mes de juny passat vam engegar la primera part, que era un contacte amb els socis perquè entre ells poguessin trobar noves sòcies per a l'entitat, i ara estem engegant doncs, la segona part de la campanya, que és que vam crear un decàleg amb 10 motius per fer-se sòcies del casal, i tot just anirem traient durant aquests propers dies aquests cartells, traient doncs, diversos punts, com per exemple va ser l'altre dia esdevenir un espai crític compromès amb l'entorn i la transformació social, i que anirem donant motius per poder-se associar amb el projecte.
Entre les raons que faran servir també hi ha el fet de ser un punt de trobada del barri o potenciadors de la cultura catalana. De moment en formen part 7 entitats i una norantena de membres. El seu objectiu és arribar a ser 150 d'aquí a 6 mesos, quan esperen que s'estigui acabant la reforma. Ara bé, la data d'inici de les obres encara és incerta, donat que l'entitat està a l'espera que l'Ajuntament els consigni l'aval que han entregat segons el plec de condicions i els entreguin les claus per començar a tramitar la llicència d'obres.
Notícies migdia.
L'Ajuntament organitza entre avui i demà la primera edició de les Jornades de Bones Pràctiques, una iniciativa que pretén posar en comú les experiències d'empreses i entitats del tercer sector en el desplegament de plans d'igualtat propis. Les jornades s'inclouen dins del programa d'actes amb motiu del 8M i estan impulsades conjuntament per les àrees de feminismes i promoció econòmica en col·laboració amb la Cambra de Comerç.
Els agents econòmics i socials que comptin amb una plantilla de més de 50 treballadors han de disposar per llei d'un pla d'igualtat per ajudar a erradicar realitats com la bretxa salarial o la discriminació per raons de gènere, de raça o de discapacitat. Entre avui i demà, la seu de la Cambra de Comerç, Aleix Macià, acull unes jornades on s'exposaran algunes experiències que pretenen fomentar la igualtat real entre els empleats. És la primera vegada que es fan, però la tinenta d'alcaldessa de Feminismes, Marta Morell, creu que encara és molt necessari fer aquest tipus de pedagogia. Ho ha dit en declaracions al Cafè de la Ràdio.
Que clar que és important, perquè això va molt més enllà de si m'obliguen o no m'obliguen, és el que et deia. Jo crec que això és un clar compromís en què les persones a les empreses volen tractar tothom per igual, i jo crec que en la societat que estem del segle XXI, jo espero que arribarà algun dia que no haguem d'estar aplicant aquests plans d'igualtats perquè ja tinguem una igualtat real, homes i dones a les empreses, però mentre això no sigui així, jo crec que hem de seguir fent iniciatives com aquestes.
La Fundació Ecom, que treballa per la inclusió de persones amb discapacitats físiques i psíquiques, és una de les entitats que participen en les jornades que arrenquen aquesta tarda. La seva gerent, Marta Obdúlia, parlarà sobre les bones pràctiques en els processos de selecció, on, en el seu cas concret, acostumen a prioritzar la contractació de persones amb algun tipus de discapacitat. En una intervenció al mateix programa, Obdúlia ha parlat dels resultats que han aconseguit amb aquesta manera de funcionar.
que estem molt contents perquè, per exemple, nosaltres que tenim una plantilla del grup ECOM de 184 persones, tenim un 11% de persones amb discapacitat, molt més enllà del 2%, no?, que les empreses estan obligades, per exemple. O en homes-dones tenim un 28% d'homes i un 72% de dones.
Un altre dels models que s'explicaran és el de l'Ateneu Cooperatiu del Vallès, que aposta per introduir la visió de l'aspecte reproductiu i de cures en el dia a dia de les empreses. També en una entrevista al Cafè, Júlia Alzinet, sòcia de l'Eixida i el Teler Cooperatiu, ha subratllat que la idea no és aplicar mesures aïllades, sinó fer un canvi de paradigma que sigui transversal per assolir una transformació real.
Però podem introduir pràctiques que siguin realment transversals, i aquí està la paraula, no? Transversals, que ajudin a fer canvis més estructurals. Perquè si no són pràctiques transversals, què ens pot passar? Doncs pot passar que parlem de purple washing, no? Que són mesures que l'únic que serveixin és per rentar la cara a les empreses. I això, clar, no ens ajuda a fer canvis reals.
Les jornades de bones pràctiques s'obriran aquesta tarda a les 4, amb la intervenció, entre altres, de la directora general d'Igualtat de la Generalitat, Mireia Mata. Les dues sessions, moderades per la periodista de Ràdio Sabadell, Núria García, es podran seguir de forma telemàtica. Les inscripcions es poden fer a través del correu electrònic genera@aixsabadell.cat.
Més qüestions en un format breu, quan falten 9 minuts per les dues. La sabadellenca Carme Forcadell lliura a l'Arxiu Nacional de Catalunya totes les cartes que ha rebut d'ençà que va ser empresonada.
Forcadell ha volgut donar tota aquesta documentació per contribuir a la construcció d'una història col·lectiva del país.
Entenc que aquestes cartes pertanyen a la memòria col·lectiva del nostre país, perquè la història no només la fa la gent que pren decisions, les persones que decideixen, també la fan les persones amb petits gestos, amb petits actes com són escriure una carta on expliquen el que passa al dia a dia, el que senten, les vivències, les emocions. Això és història. I entenc que preservar aquestes cartes és preservar la història, la nostra història, aquesta història que estem escrivint dia a dia entre tots.
L'acte coincideix amb el tercer aniversari del seu empresonament.
Almenys un ajuntament vallesà està afectat per un delicte d'estafa digital amb més de 50 consistoris com a damnificats.
Es tracta de l'Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans, que ha viscut la suplantació fraudulenta dels números de compte corrent de dos proveïdors habituals de la corporació. Els responsables de l'estafa s'han embutxacat els pagaments d'aquests proveïdors, prop de 350.000 euros. L'Ajuntament ja ha denunciat els fets a la policia municipal i els ha posat en coneixement de la Fiscalia. En paral·lel, el govern municipal ha creat una comissió interna d'anàlisi i seguiment del cas.
I el reciclatge de càpsules de cafè puja un 33% durant el 2020 al Vallès Occidental.
En total s'han recollit 6,2 milions de càpsules, 1,5 milió més que el 2019. Des del Consorci de Residus de la Comarca atribueixen aquest increment a la pandèmia, ja que també es repeteix en el reciclatge de l'oli domèstic.
Els primers habitants del barri de Torreromeu venien del poble granadí de Pedro Martínez i van aixecar les seves cases amb les pròpies mans. És una de les qüestions que apareix al llibre Andalucía y Cataluña, dictadura y emigración, que es presenta aquest vespre a 6:45 a la Casa Duran. Tracta sobre la migració de Granada a Sabadell a la segona meitat del segle XX.
Ha escrit per dues autores, una de cada ciutat, la professora d'Història Teresa Maria Ortega, de la Universitat de Granada, i la doctora en Història Contemporània per l'Autònoma de Barcelona, Angelina Puig, qui ha explicat al programa El Cafè de la Ràdio que venien de treballar als pantans dels Pirineus.
No marxen fins al 1950, la primera migració. Això no vol dir que hi hagi persones que hagin marxat abans, però diguem-ne com un moviment. I comencen una colla d'homes, de joves, que van a construir els pantans que s'estan construint en aquell moment en els Pirineus, en els nostres Pirineus. I una vegada són allà, molt ràpidament criden a la família, sobretot aquells que estan casats, i dones i famílies van cap allà. Però era una feina sumament perillosa, i hi ha accidents, alguns de mortals.
A partir d'aquí van acabar arribant a Sabadell. Les primeres barraques es feien a la llera del riu o s'aprofitaven les coves, però després de diversos accidents, l'Ajuntament franquista ho va prohibir. Els pagesos que tenien casa dalt del riu van parcel·lar el terreny de les masies i els immigrants els van començar a comprar. Estaven poc connectats a la ciutat. Molts d'aquests emigrants van venir no només per una qüestió econòmica, sinó també fugint de la repressió política. Per això van donar suport a les reivindicacions de la transició durant el retorn de la democràcia. Oh, 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 oh
Alexa, posa'm Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell, en tuning.
Escolta'ns ara també a través de la teva Alexa o a Google. Segueix-nos còmodament.
A casa, a la feina, on vulguis.
T'ho demana. I l'Alexa o Google t'ho fan encara més fàcil.
Escolta'ns, mira'ns, llegeix-nos, segueix-nos. Arribem a tu.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Menys de 5 minuts per les dues de la tarda. Sortim de la ciutat amb la Generalitat, que mantindrà les restriccions per Setmana Santa si no hi ha un augment desmesurat de les dades.
Tot apunta que el govern prorrogarà les mesures anti-Covid durant les vacances. Marc Ramentol, secretari general del Departament de Salut, ha explicat en una entrevista a TV3 que la proposta de Salut serà mantenir les mesures. Per la seva banda, Meritxell Budó, la consellera de Presidència, creu que aquest allargament de les restriccions s'aprovarà amb molta probabilitat.
Mentrestant, Alba Vergés, consellera de Salut en funcions, no es planteja avançar el toc de queda.
Vergés assegura que no pensen aixecar aquesta mesura, que segons diu ha servit per reduir la vida social i lúdica. La consellera ho justifica insistint en que l'estancament dels indicadors de la pandèmia fa impossible avançar en la desescalada.
Tot i així, el Ministeri de Sanitat sondejarà les autonomies aquesta tarda sobre tancar el comerç no essencial a partir de les 8 del vespre. I arrenca el judici per desobediència de Joan Josep Nuet, membre de la mesa del Parlament, amb Carme Forcadell, serà l'últim judici al Tribunal Suprem per l'1 d'octubre.
L'aleshores diputat de Catalunya en Comú Podem va ser un dels membres de la mesa del Parlament que va votar a favor d'admetre a tràmit la llei del referèndum. La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat demanen per Nuet un any i 4 mesos d'inhabilitació, més una multa de 24.000 euros. El judici es preveu que durarà 2 dies.
I abans de marxar us presentem una proposta que si us agrada el virtuosisme musical. Estareu de sort.
La contraportada.
Es tracta dels Corks Drum and Organ, un duet de dos músics que sonen com si fossin quatre. Rock steady, rhythm and blues o Latin soul es barregen a la fórmula d'aquests músics sabadellencs que dissabte presenten al Museu d'Art el seu primer treball, una altra excepció, publicat pel segell Adarce.
Oriol Casas i Joan Sobrevals formen Corks Drum and Organ, una parella musical de bateria i orgue Hammond. Uns instruments que no són tampoc qualsevol, ja que els dos han recuperat aquestes eines de fabricació barcelonina i de dècades dels 60 i 70. Uns anys en els quals també neix la seva inspiració, ja que el seu so veu de Broker T and the MGAs o Jimmy Smith, però també figures actuals de la Black Music, com Corey Henry i Wolfpack. Un estil especial, com explica Casas al programa Al Matí.
L'orgue és un orgue Hammond, que la gràcia que té és que pot tocar el baix amb el peu i fer l'harmonia i la melodia amb les mans, i després una bateria. Per tant, totes les cançons i el ser música instrumental també doncs estan condicionades per això. Aleshores, ens hem de moure molt estilísticament i ens hem de moure tímbricament, també.
El concert d'aquest dissabte comptarà amb convidats de luxe com l'Arnau Berenguer i l'Oriol Garriga, dos membres de la banda sabadellenca Andreu i els Rumberos. De fet, aquesta és la tercera vegada que els Corks Drum and Organ intenten tocar a la ciutat, però la pandèmia no els ho ha posat fàcil.
El que he notat jo així tocant aquests dies, que puc fer alguns concerts, sí. i també a la presentació del disco que vam fer a Barcelona, a la Sala Oblot, ara no fa gaire, és que la gent està com molt receptiva, la gent està amb moltes ganes de concerts i de veure coses. Per tant, vull dir, es nota molt aquest feedback, saps? Està molt atent per les coses més artístiques i musicals.
Dissabte a les 12 estrena el seu primer àlbum al Museu d'Art. Si voleu veure'ls en directe, afanyeu-vos perquè les entrades estan volant.
Amb aquesta proposta cultural posem el punt final al Notícies Migdia d'avui. Més informació ampliada a radiosabadell.fm i a la ràdio, a la 94.6, a partir de les 4 als butlletins i a les 7 al Notícies Vespre. Ara els esports amb l'Adrián Arroyo a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.